Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Fa 20 anys ens van dir que un altre món era possible. Dues dècades després, tot i que la situació mundial no sembla que hagi millorat, s'ha de reconèixer que el moviment antiglobalització va aconseguir fer forat en l'agenda política i canviar alguna cosa. Esclatava un novembre de l'any 1999 a Seattle, als Estats Units, quan un grup de 50.000 persones, organitzades per primer cop a través d'internet, van boicotejar una trobada de l'Organització Mundial del Comerç. I agrupava sectors i reivindicacions molt diferents: ecologistes, feministes, anarquistes, cristians, antics comunistes, grups de defensa dels drets humans, ONGs que demanaven la condonació del deute als països empobrits. Entre els seus enemics, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, el G8 o l'OTAN. Avui els solidaris, quan es compleixen 20 anys del que es considera el naixement del moviment antiglobalització, volem fer repàs dels seus èxits i també dels seus fracassos per preguntar-nos què queda d'aquella llavor que es va plantar a Seattle el 99.
Solidaire,
solidarni ljudje,
vesen solidar,
solidarni,
tamano,
solidarius, moto domini.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Arcadi Oliveres, Esther Vives i Gabriela Serra, bona nit.
Molt bona nit.
L'Arcadi no necessita presentació, economista, activista per la justícia social i per la pau. Va ser a Seattle en aquesta manifestació que es considera la primera mobilització del moviment antiglobalització. Què t'hi va portar, Arcadi? Quin record en tens?
Estic molt content de la fortuna d'haver sigut present a Seattle. Va ser una sorpresa. Primer, sobretot, per veure com els nord-americans eren capaços d'organitzar-se. Perquè és veritat que hi havia alguns contestataris, però era una minoria, molt minoria, davant de la gran quantitat de sindicalistes i de moviments nord-americans que hi havia allà, molt ben organitzats. Això va ser una primera reflexió. Els nord-americans se saben organitzar per protestar quan els hi convé. I ho van fer-ho, molt bé, no explicaré detalls, però valia la pena. També és veritat el que heu dit una mica, l'entradeta, que en aquell moment això va servir per generar el que amb el pas dels anys en diríem moviment antiglobalització. Pensem que només dos anys després d'aquesta trobada a Seattle es va produir el primer fòrum social mundial, que en realitat és el que va donar continuïtat durant bastants anys. Ara, malauradament, està mig mort a les capacitats de l'antiglobalització. I crec que, a més, en aquell moment els nord-americans van fer una altra cosa positiva, que és explicar-li a la gent què era l'OMC i quins prejudicis causava a la societat, perquè de vegades aquests organismes internacionals els apreciem molt i tot que no en veiem els seus problemes. A part que doncs, sempre era agradable poder-te trobar allà amb 50.000 persones que protestaven igual que tu.
Podem dir que Seattle va ser el teu maig del 68?
Mira, has dit una paraula clau, perquè això ho havia comentat a classe amb els seus alumnes. I hi hagué un moment, que era el maig 68, en el qual jo hi podia ser-hi per raons d'edat, però em vaig despistar i em vaig quedar a Barcelona. I dic, mira, en canvi no vaig poder anar al maig 68, però sí que vaig poder ser al Seattle el 99, amb el qual ja vaig quedar satisfet.
L'Esther Vives és periodista, sociòloga i autora de llibres com ara Resistències globales de Seattle a la crisi de Wall Street. Tu no vas ser a Seattle, però sí a totes les mobilitzacions antiglobalització de Barcelona durant els anys més intensos del moviment, les manifestacions que hi va haver contra el Banc Mundial el 2001, durant la presidència espanyola de la Unió Europea, i també a Gènova contra el G8, on van matar l'activista Carlo Giuliani. Allò va marcar un abans i un després en la història del moviment.
Sí, està clar. D'una banda, nosaltres, tota una nova generació activista, vam voler portar Seattle a Barcelona i justament l'any 2001 el Banc Mundial tenia que celebrar una reunió, tampoc és que fos una reunió d'alt nivell, però una reunió a Barcelona, i evidentment si el Banc Mundial venia a Barcelona, doncs tota aquella gent que aleshores tenien 20 i pocs anys, vam decidir fer allò que s'havia fet a Seattle i donar-los una benvinguda i rebre'ls com es mereixien, muntant una contracimera, una manifestació, un concert, etc. I allò va ser, en certa mesura, l'inici del moviment antiglobalització aquí, malgrat que hi ha uns antecedents, com la celebració un any abans, l'any 2000, d'una organització popular per celebrar una consulta coincidint amb les eleccions generals de l'any 2000 per exigir l'abolició del deute extern dels països del sud.
On... Coincidint amb les eleccions.
Exacte.
Jo hi era, en una mesa electoral.
Exacte. 1 milió de vots es van aconseguir amb, unes, amb aquella consulta exigint que no s'havia de pagar aquest deute per part dels països del sud i mig milió d'aquests vots es van recollir precisament a Catalunya amb una forta mobilització. Aquest va ser els precedents i després, amb el que tu feies referència de la protesta a Gènova el juliol del 2001, com ja havia passat la celebració de les accions contra el Banc Mundial aquí, doncs sí, va significar un punt d'inflexió sobretot per la forta repressió policial.
Repressió brutal, 150.000 sí. activistes i una repressió, unes imatges que han durat 20 anys.
Sí, sí, i alguns de les persones represaliades eren d'aquí a Catalunya, dels autobusos que vam organitzar, va haver-hi tot l'esdeveniment de l'Escola Díaz, alguns de nosaltres estàvem just en l'edifici de davant, de l'edifici de coordinació de les activitats d'aquesta contracimera i ho vam viure moltes persones de primera mà. I això, evidentment, va marcar un abans i un després d'aquesta mobilització i, sobretot, jo destacaria el caràcter internacional de la protesta, el caràcter internacional de totes aquestes mobilitzacions en les quals cada cop hi havia una cimera, ja fos del Banc Mundial, la Unió Europea, el G8, milers de persones d'arreu del món es dirigien allà per fer sentir la seva veu.
I la Gabriela Serra és també activista, els últims anys una cara molt coneguda per haver estat parlamentària, diputada amb la CUP i primera presidenta de la FEDE, Organitzacions per la Justícia Global, que està d'aniversari, 30 anys per molts anys, de seguida en parlarem, i aquí diu que la primera pedra del moviment antiglobalització es posa a Chiapas el 94 amb la lluita del moviment zapatista contra el NAFTA, l'acord del lliure comerç entre Estats Units, Canadà i Mèxic. El teu activisme et va portar precisament als 80 a les Brigades Internacionals de Pau a l'Amèrica Central, coneixies una mica els moviments socials de l'època a la zona. És cert, podem dir, estàs d'acord que allà neix, no sé, l'embrió d'aquest moviment antiglobalització?
Jo penso que, potser per l'edat, però a vegades volem buscar orígens de coses i ens posem a fer històries de...
Arqueologia.
Tot comença en aquell moment, tot comença el 68, tot comença... I això no és veritat. La història ens demostra que la gent es mou, que la gent s'organitza, que la gent pensa, que la gent busca sortides, i en un moment donat els astres volen que hi hagi la gota, que és la que fa que tot es desbordi. Però no pots dir allò comença aquell dia, no. Aquell dia ja és el resultat de molts dies previs. Vull dir, el moviment zapatista, jo estava precisament a Chiapas, quan el moviment zapatista, quan es pren Bartolomé de las Casas, jo estava a Bartolomé de las Casas, i hi havia anys de feina darrere d'aquell moment. És veritat que per moltes generacions, indiscutiblement, Chiapas és aquest clam, és aquest fenomen que passa i cobra uns horitzons i unes pistes.
Com i quan diríeu que arriba aquest moviment global? Com arriba a casa nostra? És aquesta manifestació de què parlava l'Ester Vives?
Jo crec que sí. De fet, es va convocar una gran protesta coincidint amb la reunió del Banc Mundial el juny del 2001 a Barcelona. Després de la gran organització i protesta que es preparava, el Banc Mundial va decidir cancel·lar la reunió.
No es va fer,
el Banc Mundial finalment no va venir.
Però la manifestació es va mantenir.
Però igualment es van mantenir les accions. Es va organitzar una gran plataforma on hi va participar molta gent jove. De fet, va significar la politització de tot un sector de gent jove. Va emergir una nova generació militant, podríem dir, i que de fet continua activa encara avui en dia. I d'altra banda, també gent que havia estat molt activa en l'època del postfranquisme, de la transició, van veure que allò era una nova oportunitat per tal de sortir al carrer i fer-se escoltar. I per tant, diríem que aquest potser va ser el punt d'inflexió que després va tenir, diríem, d'altres exemples i moments en els quals es va visibilitzar, com coincidint l'any 2002 amb la presidència espanyola de la Unió Europea, on també van haver-hi protestes molt significatives.
Tu abans has fet menció a la repressió que va haver-hi en aquella mobilització. Avui... Totes les comparacions són odioses, però...
És comparable la repressió d'aquells dies amb la que hem vist aquests mesos?
La intensitat potser no, perquè no van ser tants no hi havia tants col·legis i tal. Però el mecanisme que es va emprar aleshores ja era igual al mecanisme que s'empra ara. En aquella manifestació, a la plaça Catalunya, me'n recordo quan s'estava fent l'acte, que jo vaig anar a avisar que venen, per què? Perquè havien vist baixar de les furgones policies disfressats de zapatistes, amb samarretes de zapatistes, que eren els que després vam fotografiar, perquè vam tenir la sort de que hi havia gent que va sortir, que anaven a trencar els vidres del banc, etc, etc. Vull dir que el procediment de polítiques contra mobilitzacions
i de criminalitzar els moviments.
I valgui a dir
que... No hi havia telèfons mòbils, no era tan fàcil de...
Per això no hi havia telèfons mòbils, això ajudava
es
bastant.
Es va presentar fins i tot una demanda en contra del govern, la ja desapareguda senyora García Valdecasas.
Una denúncia que va firmar la Federació d'Acció de Veïns, d'Acció de Veïns, no. Estaven d'acord, també, la Federació d'Acció de Veïns, però era la Federació d'ONGs per al Desenvolupament.
Dius,
sota la meva presidència.
Estava millor sense telèfons mòbils, però aquest moviment compta per primera vegada amb la tecnologia com a aliada, si més no, amb internet. Que mai no havia estat tan fàcil coordinar accions globals en un mateix dia, en un mateix lloc, en una mateixa hora.
Home, jo crec que la Gabriela és més escèptica, que les noves tecnologies han ajudat a la mobilització i li han donat un altre caràcter, i això ho hem anat veient als diferents cicles de protesta. Crec que el cicle antiglobalització va ser l'època de les llistes de distribució, que ara, si ens està escoltant algun millennial, dirà
això que era
la prehistòria, no? Doncs eren llistes de distribució. Aleshores, la gent ens organitzava a partir de correus electrònics, convocatòries que s'enviaven, i bueno, va significar un abans i un després respecte a una època anterior on tot això no existia. Però després, per exemple, pocs anys més tard, quan hi van haver-hi l'any 2004 els atemptats terroristes a Madrid, on es va convocar just pocs dies després d'aquells atemptats que la gent sortís al carrer a manifestar-se davant la seu del Partit Popular per les mentides que deia,
Passa-lo.
Va ser la mobilització dels SMS, del Passa-lo, com tu ara dius. Els telèfons mòbils van jugar aleshores un paper molt significatiu. I si seguim avançant amb el cicle de protesta posterior del moviment dels indignats, 10 anys més tard, l'any 2011, la clau varen ser el Twitter, el Facebook, el YouTube, totes aquestes xarxes socials que van donar un caràcter també global, connectant amb les mobilitzacions d'Egipte, que la gent s'aixecava allà a les places. Per tant, diríem que sí, i que la gent explicava en primera persona el que estava passant. No ens podíem convertir en periodistes ciutadans, no? Citizen journalists, en el sentit que tu podies explicar a la plaça què succeïa. Aleshores, jo crec que les noves tecnologies han ajudat. Però, evidentment, sense el que abans comentava la Gabriela, no? Sense tota aquesta experiència al darrere que hi ha hagut de la gent que protestava, de les organitzacions socials que han fet molta feina, tota aquesta protesta tampoc s'entendria.
Sí, jo crec que la primera constatació sobre això la vaig tenir, almenys en el meu cas, arrel dels atemptats de Totxa, quan el Ministeri d'Interior feia parlar d'aquelles dobles possibles vies d'investigació, que si era l'ETA o que... I llavors es va produir una protesta sensacional. I recordo que en 3 hores, des de les 9 del vespre fins a les 12 del mig, vam organitzar una manifestació contra la seu del Partit Popular al carrer Vagell. En 3 hores i a les 12 de la nit, una manifestació que va anar de les 12 de la nit a les 3 de la matinada, que és una mica inversemblant, però es va poder fer. I llavors, per mi va ser aquell moment en què vaig constatar que podien funcionar aquest tipus de convocatòries.
I ara seria l'època de l'Instagram, perquè si mirem quines han sigut les fotografies, les imatges de la protesta fa unes setmanes després de la sentència, eren fotografies amb barricades que gent se les penjava fins i tot a l'Instagram, no? Tot això també com va canviant. Evidentment amb un altre caràcter, potser més d'exhibicionisme en certa mesura personal,
però
forma part dels temps i crec que també els hem d'entendre per connectar amb les noves generacions que protesten. Jo fa 20 anys en tenia 20 i pocs, em podria sentir molt jove, ara en tinc 40 i pico i crec que també és bo poder mirar aquesta generació que ara en té 20 anys, que potser li parles de tot això i li sona xinès, no? Li sona una cosa que no entén.
Gabriela.
Hi ha coses que són indiscutibles. No pots entendre les mobilitzacions a la Jonquera, no pots entendre les mobilitzacions a l'aeroport per parlar de coses recents, si no fos pel tsunami democràtic. Què és el tsunami democràtic? Una xarxa, que utilitza una tecnologia, etc. No? Però jo aniria molt en compte quan busquem només una part de les noves tecnologies. Hi ha una altra. Aquesta meravellosa informació que ens passen els militants i les militants que participen en una acció, després també serveixen per anar-les a detenir a casa. Aquestes fotografies que estan en un mòbil que tu el portes i que enmig de les hòsties...
Acaben sent una prova en un judici.
Fas un tal, és una prova d'un judici. Per tant, les noves tecnologies tenen molt de bo, però hi ha una contrapartida, com amb tot. i que l'hauríem de saber mesurar. I jo penso que no es mesura suficientment l'autoregulació i l'autocontrol que s'ha de tenir amb l'utilització d'aquestes noves tecnologies. Això per un cantó. I per un altre cantó, és veritat, és indiscutible que la massivitat, què et permeten? Què et permet el tuit? Què et permet l'internet? Et permet que tu passes indiscriminadament en un moment una convocatòria 10.000 persones i malament si no te'n venen 1.000, com a mínim. En temps passats també aconseguies mobilitzacions, evidentment no de 20.000 ni de 30.000 perquè hi havia una dictadura i per tant no es podia, però aconseguies moure això. A mi el que em fa una mica de por ara és que estem molt acostumats a actuar a toc de pito, o sigui, a toc d'internet, a toc de telèfon mòbil. No sé quan ens treguin els telèfons mòbils que ens els trauran i quan el decret digital s'apliqui, que s'aplicarà, en algun moment s'aplicarà, com ho farem, no? Perquè hi ha una generació que sabem com fer-ho. Hi ha una altra que està esperant que li arribi per internet, no? I per tant, penso que a mesura que enfortim i que utilitzem les noves tecnologies, perquè estan per ser utilitzades en sentit comú, també hem de ser capaços de mantenir la nostra autonomia de funcionament, organitzant-nos bé, trobant-nos molt i aclarint maneres de comunicar-nos
al marge de la
tecnologia.
Barcelona va ser considerada durant aquests anys de mobilitzacions antiglobalització un feu important, un feu fort dels moviments socials. Diríeu que avui els moviments socials a la ciutat han perdut aquesta capitalitat o encara sortim al mapa?
Home, jo crec que sí, que Barcelona justament té una experiència, si recorrem l'antologia, la genealogia dels moviments socials, és així, doncs continua estant allà, perquè de fet les persones que van participar en les mobilitzacions contra la transició, després en l'època antiglobalització, l'època antiguerra, els indignats, continuen sent allà, i l'important és sumar aquestes forces amb els nous activistes, doncs, que en els últims temps han sortit al carrer. Es tracta de sumar, per tant, hi ha aquesta història. En part, potser les demandes han canviat. Bé, poden haver canviat lleugerament, perquè quan vèiem tots aquests joves després de la sentència que s'ha mobilitzat, no només s'ha mobilitzat per la sentència, s'ha mobilitzat també per una crisi que bàsicament està fent que no tinguin perspectives de futur, per una precarietat laboral i de vida que s'ha instal·lat permanentment a les nostres vides. Aleshores, les demandes socials també estan en la gent que protesta avui i no són tan diferents de les demandes socials que potser treia al carrer el moviment antiglobalització. Aleshores, potser protestaven perquè els països del sud no havien de pagar el seu deute, que era un deute il·legal i il·legítim. Però és que ara aquestes polítiques d'endeutament s'estan aplicant a casa nostra.
He començat amb el lema "Un altre món és possible". No sé si no hauria pogut triar un de ben famós. Pensa globalment, actua localment. Suposo que aquesta consigna també es pot atribuir al moviment antiglobalització. Quines victòries diríeu que es van aconseguir? I quin forat es va fer a l'agenda política?
Mira, aquests dies ha tingut lloc a Madrid una conferència sobre el canvi climàtic. Jo diria que fa 20 anys això era gairebé inversemblant. Aquestes coses s'han anat introduint. Per descomptat, com molt bé explicava l'Ester i la Gabriela, els temes del deute han estat present. Altres potser han sortit una mica de la pantalla. M'estic parlant ara amb qüestions com la guerra d'Iraq o la guerra del Golf, que estaven amb una gran presència. Però tanmateix jo diria que l'agenda global aquesta continua. I les formes, com molt bé ja explicaven, tenen aparences diferents. Èxits mai els hem de contabilitzar. Jo diria que el que hi hagi una consciència i una gent que passa de treballar perquè això es modifiqui i és un èxit en si mateix, perquè els èxits no poden ser d'avui a demà, poden ser una acció molt puntual, un èxit, però en general jo diria que el camí a llarg termini està fet i, recalcant el que elles deien, crec que Barcelona amb això és una ciutat privilegiada. Ja m'agradaria que moltes ciutats del món actuessin com Barcelona.
Crec que abans tu ho assenyalaves, no, sota la consigna "pensa globalment, actua localment". Anys després, sí que molta de la gent que va participar activament en el moviment antiglobalització, quan aquest va anar endavallada, no, l'any 2004, això va succeir a partir de la victòria de Zapatero, perquè Zapatero guanya unes eleccions contra pronòstic després dels atemptats, no, a l'any 2004, diu que retira les tropes de l'Iraq. Tot això va generar una certa desmobilització perquè va haver una confiança en que aquell govern, entre cometes, progressista, podria canviar les coses, no, les polítiques del PP, va implicar una una davallada del moviment de globalització, molta de la gent que s'havia estat aleshores mobilitzant va dir, i ara què podem fer? I van començar a tirar-se endavant tota una sèrie d'iniciatives a nivell local que encara avui continuen, mitjans de comunicació alternatius com La Directa, grups i cooperatives de consum, iniciatives en el marc de l'economia social i solidària, i el que vam veure és que d'aquest moviment antiglobalització en van quedar després moltes propostes i iniciatives a nivell local que volien concretar, diríem, en el territori aquell altre món possible que es reclamava a escala global. I tot això queda encara a dia d'avui, no? I de fet, cíclicament, quan es donen aquestes protestes a gran escala, moltes vegades, diríem, la contrapartida són alternatives a nivell local. També ho vam veure després del cicle dels indignats, l'any 2011, quan aquest va de ballada, es multipliquen els horts urbans, iniciatives també d'economia social i solidària.
Gabriela, com es va traslladar tot plegat a la política de partits, sobretot a l'esquerra tradicional, a la socialdemocràcia parlamentària, si és que es va traslladar?
Deixem puntualitzar una cosa. És veritat que s'han aconseguit coses petites, no per petites, poc importants. És veritat, tenim ràdios municipals, d'acord, però això no ha acabat amb la pobresa ni amb l'explotació. Tenim moltes més cooperatives en aquest barri prop d'aquí, a Sants, tenim un centre que és meravellós, la Ciutat Invisible, que estan fent una tasca capdalt amb les limitacions i amb l'espai que té. Ara bé, transformacions com les que preteníem i dèiem quan el Banc Mundial, quan Seattle, quan Gènova, quan tot això no ho hem vist, no? I jo penso que això ens ha de portar a una reflexió. Hem anat perdent la innocència i guanyant amb consciència. Què vull dir amb això? Vull dir que potser ens pensaven que fent moltes manifestacions de 10.000, 30.000, 40.000, 50.000 persones, 100.000 persones, que això tenia un pes i que això era supertransformador en si mateix. Potser vam pensar que si en lloc d'una manifestació en fèiem 25, que això seria espectacularment punyent, no? Per tant, jo penso que el que hauríem de reflexionar és dir com les mobilitzacions, a part de les consignes que s'han de tenir clares, a part dels objectius, com som capaços de convertir les mobilitzacions en transformacions. Vull dir, això s'ha demostrat que en un moment de globalització com el que estem, de globalització no només econòmica, sinó de desvalors, tenim una globalització de desvalors, el que hem de fer és continuar fent totes aquestes mobilitzacions indiscutiblement, perquè això genera tendència, això genera opinió, però sobretot fer moltes pràctiques de transformació local. I local vol dir transformacions individuals que les convertim en col·lectives, que les convertim en comunitàries, que les convertim en municipals. Quin sentit té dir 50.000 vegades que estem en contra de l'IBEX 35 quan a la xerrada que tu fas contra l'IBEX 35 les tres quartes parts de la sala, perquè hi ha una quarta part que és molt conscient, les tres quartes parts estan amb Endesa, estan amb Telefònica, tenen cotxe, paguen benzina, van no sé què... Llavors, com ho fem, això? O ens transformem abans de que l'IBEX 35 el puguem menysfer o no? Per això jo penso que hi ha un instrument que ara se'n parla molt i no sempre bé, no sempre amb prou qualificació, que és l'exercici, la pràctica de la desobediència civil. Jo penso que hem de començar a practicar desobediència civil no amb el sentit que alguna gent entén. La desobediència civil no és una mani il·legal. La desobediència civil no és ocupar un local. Ocupar un local és ocupar un local. I desobediència civil és fer una acció amb uns objectius massivament, obertament, fins que el aconsegueixes, disposats a pagar la causa que sigui al respecte, però mantenir-se i aconseguir-la fins al final. I jo penso que aquest és el camí. Aquest és el camí, perquè o comencem a fer transformacions de veritat, aquestes experiències que tu deies, Esther, que estic totalment d'acord, no? Les cooperatives, el no sé, això, o ho multipliquem i convertim, o sigui, contra lo existent, o comencem a deconstruir això, a deconstruir, a sortir, a despenjar-te, anem-nos despenjant, i ho podem convertir en una cosa més general o no anem bé. I això ens ho estan demostrant, per exemple, els països, els moviments camperols indígenes llatinoamericans. S'estan oposant, donant la vida, sobretot les dones, això ho has escrit prou bé tu, Montse, les dones lluitant en contra dels megaprojectes fruit de la neocolonització neoliberal, estan en contra dels alques, en contra dels TLCs, donant la vida perquè no els hi contaminin l'aigua, la terra i perquè els deixin en pau. Vull dir, si no hi ha... I una última cosa. I clar que en aquest moment l'emergència climàtica és un element fortíssim. Els que són conscientment a favor d'entomar l'emergència climàtica, no sé si se'n donen compte, però són profundament anticapitalistes, perquè tu no pots estar en contra de l'emergència climàtica si no estàs en contra de les causes, i les causes són un sistema econòmic, un sistema polític i social.
La Gabriela Serra està fent autocrítica, no sé si Esther Vives i Arcadi Oliveres podeu fer autocrítica al moviment.
Però
quins errors estratègics del moviment.
No, les coses canvien, clar.
Bé, també són diferents etapes de la mobilització, i aleshores en l'època del moviment antiglobalització hi va haver molta incidència pel que fa a l'esfera internacional i pel que fa a les polítiques a escala estatal, segurament en certa mesura van passar més desapercebudes, no? Almenys en un primer moment, tot i que és cert, no?, que en aquella època, si tirem 20 anys enrere, l'última etapa del moviment antiglobalització, els anys 2003, 2002, 2003, es van unificar tot el que eren les protestes contra les polítiques del Partit Popular, de privatització de l'educació pública també, les mesures contra la llei d'estrangeria que aleshores s'estaven fent, no? I es van imbrincar les dues qüestions, però sí que l'èmfasi es va fer molt a escala estatal, no? I potser un de les debilitats era fer més incidència en com totes aquestes polítiques ens estan afectant més en l'àmbit quotidià, però això forma part també dels temps, no? Perquè després, amb el moviment dels indignats, l'agenda va canviar radicalment. La mobilització era perquè no podíem tenir accés a la vivenda, la mobilització era per les hipoteques de la banca, i jo penso que
i en canvi
el que era dèbil en les protestes dels indignats era la perspectiva internacional, com si hagués deixat d'insistir. I avui, si em permets vincular-ho, el que podríem dir una nova fase del moviment, una altra època, jo crec, un altre cicle de protesta en aquests moments, no? Liderat, jo crec, pel moviment feminista, totes les vagues generals que han impulsat el moviment feminista cada 8 de març i també les mobilitzacions contra el canvi climàtic, estem veient avui com la perspectiva internacional torna a prendre molta força i és clau, perquè lluitar contra el canvi climàtic necessita no només de mobilitzar-nos a nivell a cada territori, sinó a escala global, perquè les conseqüències i les responsabilitats són en aquesta escala. Per tant, potser el que podríem aprendre del moviment antiglobalització és de la necessitat d'unir tant la mobilització a nivell global i la coordinació amb d'altres organitzacions en d'altres territoris, i això ho vam aprendre del moviment antiglobalització, i també, no?, fer una forta incidència a nivell local, com la que va portar a terme el moviment dels indignats. Potser això és el que podem aprendre de les protestes de fa 20 anys.
Canviant conductes, per això, canviant pràctiques, no canviant consignes, canviant pràctiques, canviant conductes, canviant maneres de viure.
Canvia lo superficial, canvia también lo cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Els drets no es conquereixen sols, cal reclamar-los, i una de les maneres més efectives de fer-ho, si no la que més, és exercint el dret de protesta. Però aquest dret està cada cop més amenaçat arreu d'Europa i del món. L'Anna i Alan ha parlat amb el Benjamin Souris, membre de l'associació francesa Vox Public, la Guiada Negri, coordinadora de l'Observatori Europeu Civic Space Watch, i el Luca Gervasoni, codirector de Novact, l'Institut Internacional per l'Acció No Violenta i president de la FEDE.
Avui en dia sabem que a través de la mobilització del 3,5% de la població, la possibilitat que aquest moviment aconsegueixi els seus objectius és infinitament més alta que si apostéssim per exercir violències. Hem vist com governs al llarg de l'última dècada han evolucionat per comparar delictes de terrorisme que sempre havíem associat amb violències i han inclòs cada cop més mecanismes de desobediència civil.
Ja en França hi havia lleis des dels atentats terroristes de 2015 que s'havien utilitzat en contra de manifestacions, contra el dret de marxar. Pero eso se dieron cuenta que no estaba suficiente con los chalecos amarillos. El movimiento cuando llegó estuvo algo nuevo, como se organizó por la base, con una inteligencia colectiva, y hubo mucho temor del lado del poder de esas marchas que no estaban organizadas. que no tenían líderes. Hubo esa reacción legislativa con la creación de la nueva ley que se llama Ley Antisaqueador.
A Itàlia, amb l'última legislació, portar un casc protector pot comportar una multa de 6.000 euros i fins a 3 anys de presó.
Se introducen nuevos delitos como el delito de tener elementos de protección cuando vas a una marcha, como un casco, como tener una bufa para esconderse la cara. Ya eso mismo ya es un delito que te puedes llevar hasta 15.000 euros de multa y un año de cárcel.
Això ens dona la idea de com les maneres de reprimir el dret de protesta s'exporten d'un país a un altre.
El fet de que no existeixi una definició comuna i acceptada a nivell de Nacions Unides del que significa el terrorisme, que és el que ha provocat que cada codi penal a cada estat pren la seva pròpia definició de terrorisme i encara diria més, la van fent evolucionar per tal d'adaptar-la a allò que consideren que són els seus enemics polítics, la seva dissidència política.
Ya unos años atrás estaba exactamente así, eso es una dictadura, mira, cuando hay personas en la gente salen a dispararlos y de eso se sabía que sí es una dictadura o no. Y hoy es algo normal que la policía salga en la calle a disparar y a sacar los ojos a las personas.
No me digas que la ville de París sabe que...
Con los chalecos amarillos, hasta hoy son 10.000 personas que estuvieron detenidas, 5.000 personas que estuvieron procesadas en frente de un juez y 500.000 que estuvieron encarcelados. 25 personas en un año perdieron un ojo en Francia, 4 perdieron una mano por granadas y 2 perdieron la vida.
Hem vist com s'estan fent l'equivalent a lleis mordasses a la resta d'Europa, com s'estan establint lleis mordasses digitals, ho vam viure recentment. En plena campanya electoral, el govern actual del Partit Socialista va anunciar com es pretenien limitar els nostres drets digitals.
El que veiem a Catalunya una mica és el que veiem arreu d'Europa. És a dir, un deteriorament de l'estat de dret.
Cap mena de dubte, no? La sedició massiva ja no implica l'ús de violència.
Catalunya és una inspiració important de resistència en Europa. Quiero conocer más del movimiento del tsunami democrático, de la organización masiva de acciones de desobediencia civil.
A nivell de drets humans, cal condemnar absolutament el que està passant.
Per què els poders persegueixen també la no violència ara? Perquè sabem que és efectiva.
Te está extorsionando
dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país.
La acampada dels estudiants a la plaça Universitat de Barcelona, a alguns els ha recordat les acampades del 15M del 2011 a plaça Catalunya, i a d'altres, els que són més veterans, potser també els ha transportat a les acampades del 94 a la Diagonal. De la plantada d'aquelles tendes ara en fa 25 anys, potser les generacions més joves no n'han sentit a parlar, per això avui volem recordar el que reclamaven i el que van significar. Van posar sobre la taula una xifra, el 0,7%. Afegim a la conversa el Francesc Mateu, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Tu aquell any no eres aquí, eres al mig del Chaco bolivià. Eres una d'aquestes persones que aquests dies, veient l'acampada a la plaça Universitat, t'has sentit transportada al 94, ho explicaves fa uns dies en un article al diari Ara. Pels més joves, de quines acampades parlem i com va sorgir? I no sé si són les primeres acampades massives que hi va haver a casa nostra com a forma de protesta.
Sí, jo comentava en el diari Ara que aquesta acampada la major part de la gent li recordaria el 15M, però clar, per nosaltres el primer referent va ser la gran acampada del 07, no? la primera vegada que fas una mobilització d'aquest nivell és com quan més impacte té, no? La primera vegada que vam fer un emailing massiu a una companyia es va espantar, la primera vegada que vam fer servir Twitter massivament també, i la primera vegada que compres la Diagonal de Tendes, el sistema pensa, ostres, aquí que està passant alguna cosa, no? I sí, per nosaltres és aquella. I tant la del 15M com aquella, fixem-nos que, com deia fa un moment la Gabriela i l'Ester i l'Arcadi, posen els ulls fora de casa nostra, no només del que està passant aquí. La del 07 d'una manera clara, és a dir, estava en un moment que hi havia moltes lluites. Jo recordo que la lluita de l'objecció potser era la més evident en aquell moment, però posen l'esforç mirant cap a fora. El 15M també, encara que reclama coses aquí, ho fa amb connexió a un món que entén que o el canviem d'una manera global o no el canviem, no? I penso que és molt important, quan a vegades només ens estem tenint tants problemes a casa que som incapaços d'aixecar la mirada, tenir en compte que coses que han mogut han estat les que són capaces de mirar més enllà del que tenim més a prop, doncs penso que és important.
El Francesc Mateu ha estat molts anys el director d'Intermón Oxfam a Catalunya. Abans, ja fan quants anys, havia estat president de la FEDE, a la primera federació d'ONGs del país, que avui representa aquí els Solidaris, i donem les gràcies per acollir-nos aquí a la seu de la FEDE al Raval de Barcelona, la Montse Santolina. Bona nit.
Hola, bona nit.
És periodista, és la responsable de comunicació d'aquesta entitat, 117 organitzacions que treballen per una justícia global. 30 anys, per molts anys.
Moltes gràcies. 30 anys de feina, sí, molt intensa, molt intensa.
I
els que quedaran.
Els que queden per davant, sobretot.
Sí, sí.
El novembre del 94 es van arribar a comptar més de 1.000 tendes que ocupaven tota la Diagonal fins a tocar de la plaça Francesc Macià, acampades, acompanyades de manifestacions, de vagues de fam. Com s'explica que de cop i volta tants joves es mobilitzessin per aquesta causa concreta, deia ara el Francesc, mirant cap enfora, no mirant-nos a Malic? Quin perfil de joves formava part d'aquest moviment?
Jo primer de tot voldria dir que no només eren joves, vull dir que va ser una mobilització també bastant transversal, però sí que voldria recordar que aquest any, a part de que va començar amb els zapatistes, encara estaven immersos a la guerra de Bòsnia i a més va haver-hi el genocidi de Ruanda. Llavors que va haver una sèrie d'esdeveniments
es van unir,
efectivament, que això, òbviament, tal com ja han explicat, tenint en compte que bueno, hi havia una llavor plantada amb el tema del 07 des d'un any abans, perquè un any abans ja s'havia fet una vaga de fam i ja s'havia demanat, de fet, els activistes que van fer un any abans del 94 aquella vaga de fam ja van fer unes demandes concretes al Partit Socialista en aquell moment, i el Partit Socialista, això l'Arcadi ho sap molt bé, ja va prometre que sí, que arribaríem al 07. L'Arcadi és de les persones, de les primeres persones a l'estat espanyol que va calcular aquell 07 i que va començar negociacions amb els diferents partits i diferents governs per allò, però aquella llavor estava plantada. Llavors hi havia aquest petit moviment que ja estava lluitant per això, més tots els esdeveniments històrics que estaven passant, més una nova generació també, això, de joves que en aquell moment teníem o sigui, nosaltres sempre a nivell de, com a moviment de cooperació internacional, també com a ONGs, portem 20 anys de retard respecte a la resta d'Europa, o sigui, quan a la resta d'Europa hi havia organitzacions que es dedicaven a aquests temes, aquí encara estàvem al franquisme. Llavors van començar tard, però sí que va ser, jo crec, que el primer despertar també de tota una generació, no?
O sigui, deies, no només gent jove, de fet, sí, molts sí, sí. Els acampats o dels que es manifestaven treballaven,
Gabriela, per exemple.
Treballaven i anaven només...
I estudiàvem, òbviament, i jo en aquell moment estava a la universitat, efectivament, i llavors dormíem allà, a la universitat, tornàvem, vull dir, i per la meva generació va ser l'inici del nostre activisme i ens va canviar políticament, personalment, professionalment, perquè jo avui treballo d'això, òbviament, perquè...
I ets qui ets gràcies a aquell despertar,
no sé si
aquella
qui
campada.
Soc, però sí que efectivament van ser tota una generació que, de fet, gent que va sortir de casa per acampar ja no va tornar a casa seva, vull dir que ja va ser...
Expliquem-ho això, quan va durar l'acampada? 3 mesos, no?
No, però gent que, bueno, va sortir de casa seva perquè aquell tipus de protesta la va enganxar molt, i després va ser gent que ja no es va veure amb cor de tornar a casa als pares, vull dir que ja va canviar la seva vida, vull dir, una mica. I en aquest sentit, sí, va ser molt important per nosaltres, però, com et deia abans, perquè van passar una sèrie de coses i perquè també era un despertar sociològic de tota una generació que havia viscut tancada a nivell internacional per moltes coses, i era com una abertura en aquesta mirada al món, no?
Parlàveu de la xifra del 0,7% del PIB del pressupost per invertir als països en vies de desenvolupament. Càlcul concret d'on surt, qui el proposa, és una resolució de l'ONU, crec, de molts anys abans, el 74.
Sí, aquí el crac d'això seria l'Arcadi, et podria fer 40.000 explicacions. Però sí, aquesta és una xifra que al final ha acabat sent una xifra simbòlica, però el càlcul que en un moment determinat es va fer per pensar com podríem revertir la situació de pobresa al món, no? En un moment on pensàvem que revertir la situació de la pobresa al món era un tema de transferència econòmica. És a dir, amb una anàlisi que pensàvem a un lloc hi ha massa diners, altre passa pocs, els hi passem i ja està. Malauradament, després dels anys hem comprovat una cosa que potser haguéssim pogut intuir més en aquell moment, i és que
no seria suficient.
Que no seria suficient. No que no calgui, perquè ara alguns s'agafen i diuen, escolta, no cal la transferència econòmica, parlarem només de coherència de polítiques i així ens estalviem la factura. No, calen les dues
pagui
coses.
Pagui vostè i sí, canvi.
I canvi la seva política. Però sí, la xifra en aquell moment va sorgir i tot i molt moviment de la cooperació es va agafar en aquesta xifra perquè era una manera, potser era l'onada del surfista que ens permetia parlar de moltes altres coses que hi havien per sota aquesta xifra.
En aquell moment l'ajuda espanyola al desenvolupament era del 0,26% i els acampats d'aquesta acampada que crec que va començar a Madrid davant la seu del Ministeri d'Economia, després es va anar estenent per tot l'Estat i a Barcelona, els acampats vau aconseguir el compromís del govern espanyol de pujar-la al 0,35%. Pel que fa a Catalunya, la Generalitat, no sé si tenia un percentatge específic, estem parlant del govern de Jordi Pujol.
Això també ho pot explicar, el que millor ho pot explicar és el senyor Arcadi Oliveres, de com va començar tot, però precisament el que explica Arcadi molt bé és que bueno, el Joan Gomis, el president de les primeres federacions, va anar a demanar-li a Pujol, van recollir per la crisi d'Etiòpia, es van recollir una sèrie de menjar i materials i van anar a demanar-li que s'havien de posar diners per això, i el senyor Pujol d'entrada això no ho veia, deia que això millor que ho fes l'Estat, o sigui que encara estàvem així. I encara avui estem al 0,14, o sigui que bé, ha estat, i tenim documents signats dels partits polítics a l'any 92 que ja ens prometíem el 0,7, però és veritat
que estem al 0,14 del pressupost de la Generalitat.
Abans de les eleccions tothom està d'acord. Hi havia un partit que fins i tot va arribar a dir l'1%. No el 0,7, sinó l'1%. No va treure cap diputat.
Llavors sí que és veritat que tot el que és el sistema d'ajuda com a tal es va muntar una mica abans a l'Estat espanyol, i que aquí doncs, fins al 2001 no vam tenir llei de cooperació, fins al 2003 no vam tenir Agència Catalana de Cooperació, es va muntar una mica després, però tot i ja disposar d'aquest sistema d'ajut català, doncs bueno, la crisi va impactar molt fortament, la partida d'ajuda al desenvolupament va pràcticament desaparèixer, i, bueno, i ara estem una mica en remuntada, però molt a poc a poc.
Tu eres a la cuina, Arcadi, de tots aquests càlculs.
Sí, efectivament. Nosaltres vam calcular una mica per entregar-los un informe als diputats què és el que això podia suposar, i van tenir una resposta espectacular. Ens van dir que en un plazo razonable però breve el Parlament espanyol destinaria el 0,7% del PIB a la cooperació al desenvolupament local. Evidentment, a hores d'ara encara no és cert, perquè ara en lloc del 0,7 estem al 0,2, el qual vol dir que eren falses promeses. I en el cas català, doncs tot va venir donat, com deien bé els seus companys, per la crisi d'Etiòpia, es van recollir aliments i no hi havia diners per enviar-los. I aleshores, finalment, el president de la Federació, que era en Joan Gomis, va dir en Jordi Pujol, escolta, això ha d'arribar a Etiòpia d'una altra, si no hem pres el pèl a la gent d'aquí i d'allà, com ho fem? I en Pujol va dir, doncs mira, destinarem diners en aquest viatge, però tu aniràs a Etiòpia, ara si els aliments arriben bé, que era molt propi d'en Pujol, una afirmació d'aquest estil. I Joan Gomis va anar allà, per cert, fruit d'aquesta visita, va escriure una obra molt bonica, una obra literària que es diu Òpera en el Paradís, que us recomano si mai teniu ocasió de veure-la, i a partir d'aquí ja es va produir la primera partida de cooperació per part de la Generalitat.
Fins i tot Narcís Serra, en aquell moment vicepresident del govern espanyol, deia que sí, que s'arribaria a aquella xifra del 0,7 l'any 2000. És evident que no hi hem arribat. El més a prop que hem estat del 0,7 crec que va ser amb Zapatero, va arribar fins al 0,5, però després va tornar a baixar, és a dir, la crisi va tenir un impacte també a Catalunya en la partida d'ajuda al desenvolupament.
La partida de cooperació ha estat la més retallada, no? I jo penso que això ens ha de fer pensar, perquè tots els governs han fet el mateix. Tenim un sistema polític que prima aquella gent que pot votar a qui pren les decisions, no que prima la lògica i la racionalitat de les decisions, no? Jo crec que en aquest camp hem vist això, i la política de cooperació és la que probablement tenia un cost humà més alt però un cost electoral més baix. I aquesta és la que ha provocat doncs que pràcticament estiguem a mínims històrics tant a nivell català com a nivell espanyol.
De fet, durant la seva presidència vam acabar ocupant l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament precisament com a forma de protesta, i en un moment també post-15M, que bueno, d'alguna manera aquí tant la Gabriela com el Francesc són com els dos presidents que durant les seves presidències les ONGs tradicionals i els moviments socials han tingut precisament uns moments de confluència en la manera de lluitar i de fer aquestes demandes.
Quan les acampades del 07, una cosa era l'acampada del 07 a la Diagonal i una altra cosa era totes les activitats que fèiem al centre de la ciutat, totes les passejades que fèiem pel Cort Inglés en plena campanya nadalenca, l'acampada que es va fer a plaça Sant Jaume, que vam fer una acampada a plaça Sant Jaume, tot el que fèiem. I hi havia una música que sentíem sempre. Sí, teniu raó, però primer els a casa. Primer invertim a casa, solucionem a casa. I llavors me'n recordo el Jesús de la directa parlant i dient, sí, miri, però primer els a casa, però també la gent de fora que pateixen i que tal. Vull dir que el run-run de sí, aquests nois ho fan, noies ho fan molt bé, però pensem en casa, això dissortadament sempre ha existit. Per això quan dèiem de transformacions i de lluitar contra una societat que és a valors, entenent que els valors sempre són positius, no? Perquè la usura, la competitivitat per mi no són valors, estem parlant d'això, no sé si lliga amb el que deia el Francesc. En aquest país qui guanya les eleccions? A qui vota la gent? Per tant, al tanto, quan pensem en quina és la incidència real de les accions que fem, perquè dissortadament, tant de bo el problema del descens de la cooperació, tant de bo fos només un problema a l'Estat espanyol. És que és un problema a tot arreu. A tot arreu, fins i tot països teòricament més democràtics, és fàcil ser més democràtic que el nostre, és molt fàcil, però països més democràtics que el nostre també ho estan reduint. Vull dir, perquè el problema, i això ho vam descobrir a partir del moviment 07, i això ho parlàvem l'altre dia amb l'Arcadi, el problema ja no és el 07, perquè hauria de ser el 5. El problema ja no és el deute extern, el problema ja no és el Banc Mundial, el problema ja no és el Fons Monetari, el problema és un sistema universalitzat que es basa en unes premisses d'explotació i d'opressió. Punt. I després, de tant en tant és el Banc Mundial, de tant en tant és l'altre, el tant. Però vull dir, tot el que més són petites parts que les hem de tenir en compte, però que les hem d'insertar en un sistema global que és injust.
I també, si parlem d'acampada, recordem que no només hi havia acampada al 07 a Barcelona, també n'hi havia d'altres indrets, no? Jo, per exemple, estava acampada, no?, amb, potser deuria tenir 18 anys, a Sabadell també, a la plaça Espanya, hi havia una acampada on molta gent jove i no tan jove van participar.
De fet, ara la Gabriela Serra parlava de l'acampada que es va traslladar també a la plaça Sant Jaume per fer més pressió. A les 7 del matí del divendres 23 de desembre, quan encara dormia, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra els van desallotjar, no sé si aquest va ser el final. Com han canviat les reivindicacions i la manera de treballar de les ONGs des de llavors? Perquè en aquella època els acampats, les ONGs, encara parlaven del tercer món. Com heu experimentat aquests canvis, la forma de treballar de les ONGs?
Han canviat moltes coses. De fet, la mobilització del 07, a part d'inventar la cooperació municipal, perquè va ser després d'aquelles...
Això ho dic, implicar els ajuntaments.
Abans demanaves quants canvis concrets. Un dels canvis concrets és que després de totes aquelles acampades descentralitzades per tot arreu, tots els ajuntaments del país la majoria d'ajuntaments van crear una partida de cooperació municipal i els consells municipals. El Fons Català de Cooperació ja era una mica... ja havia aparegut, però sí que...
localment, per primera vegada, pensant globalment.
A partir d'aquella acampada es va inventar una política pública que no existia, tant a nivell nacional com a nivell municipal, o sigui que i aquella política, mal que bé, continua molta gent treballant arreu del territori arran d'això. Efectivament, com deia la Gabriela, les ONGs no només, diguem-ne, s'hi van apuntar, sinó que s'hi van crear, o sigui, bona part del moviment de les organitzacions no governamentals que que tenim avui van néixer als 1790, o sigui que de fet aquella mobilització en molts casos va ser de gent que va començar els seus viatges, que va viure la campada i que després va fer les pròpies seves organitzacions o va començar a treballar. La Federació Catalana, en aquell cas d'ONGs per al Desenvolupament, va donar-hi suport, òbviament, i tenim documents que ho acrediten, però sí que és veritat que va ser el naixement del moviment de solidaritat internacional a la resta de l'Estat. I òbviament ara nosaltres estem celebrant els 30 anys de treball i parlem, de fet hem canviat fins i tot el nom de les nostres organitzacions i parlem d'organitzacions per la justícia global, precisament perquè volem incorporar moltes d'aquestes coses que ells ja han estat explicant abans, d'intentar entendre aquestes lluites d'una manera justament global i no hi ha lo local per una banda i el global per una altra, sinó entendre realment que estem parlant de les mateixes problemàtiques, dels mateixos responsables, de buscar solucions per tot el planeta. I aquí, tal com deien, tant el tema feminista com el tema climàtic, igual que fa uns anys tot el tema de migracions, refugiats, ens posen davant dels ulls que això o se soluciona globalment o no se soluciona.
De fet, és el lema dels 30 anys de la FEDE, no serveix de res si no és justícia global. Hi ha un moment que les ONGs se n'adonen, això ho escriu en Francesc en un article a l'Ara, que la cooperació no pot ser només fer escoles, pous i hospitals, que han de deixar de parlar d'assistència per parlar de drets i de justícia. A la pràctica, què representa aquest canvi?
A la pràctica representa el que ha representat des del primer moment, però fent-ho visible. És a dir, el que estem parlant és de persones i el que estem parlant és de drets i de dignitat. És a dir, no de transferència econòmica. I quan tu parles de persones, de drets i de dignitat, qualsevol persona, hagi nascut o no hagi nascut, té dret a uns mínims. Si no els té, la seva dignitat queda afectada i la nostra queda afectada perquè no estem lluitant perquè ell no perdi la seva. I des d'aquest punt de vista, això acaba implicant que la cooperació, que la lluita aquesta per la justícia global implica tant que seguim fent projectes com que, com deia la Gabriela, canviem actituds molt concretes, perquè si no canviem actituds molt concretes no estem fomentant el canvi que permetrà que tothom tingui els mínims drets.
Arcadi, per acabar, el món està pitjor o millor avui que fa 20 anys?
És impossible de respondre, perquè depèn una mica de les condicions personals i col·lectives de la gent. Jo diria que, en tot cas, allà on hem d'insistir, i recupero les paraules de la Gabriela, si abans doncs el 15M mirava més cap endins i la Federació mirava més cap enfora, que el que hem de mirar és cap a la coherència de persones i d'accions. Allò que volem ho hem d'aplicar a la nostra vida diària. I això té una resposta bàsica, que és l'educació. Hem de canviar l'educació, hem de canviar els comportaments. Quan aquests comportaments, si els canviem, tindran resultats beneficiosos tant pels que viuen a dintre com pels que viuen a fora. Jo crec que no hi ha altra alternativa que aquesta.
Arcadi Oliveres, Esther Vives, Gabriela Serra, Francesc Mateu i Montse Santolino, moltes gràcies per compartir als Solidaris de Catalunya Ràdio la commemoració d'aquests 20 anys de, podem dir, del moviment de globalització, 25 de les acampades i sobretot els 30 anys de la FEDE. Per molts anys, gràcies i bona nit.
Molt bona nit.
Gràcies.
I avui tria cançó per acabar els Solidaris al músic Joan Garriga dels Dosminguet, La Troba Kung Fu o El Mariachi Galàctic.
Hola, sóc el Joan Garriga i pensant en la temàtica que em proposàveu, se m'ha corregut recomanar una bonica cançó que es diu Killing of the Name, del grup Rage Against the Machine.
Els Solidaris el fem l'Anna Ayala, la Mònica Roca, el Santi Soler, la Carla Verdés i l'Albert Segura. Els de la Ràdio Protesta tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món. What they told ya, and now you do 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 what they told ya. Some of those that work forces
are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Now you do what they told ya. 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 Now you do what they told ya.